a l'Ofici de Viure, la revolució conscient. La història de la humanitat és un petit sospir en la història de la Terra i de l'univers. El nostre amic Sergi Torres, una de les veus més reconegudes de la nova consciència i l'espiritualitat, ha treballat juntament amb l'enginyer Xavier Ginesta en un llibre de més de 500 fulls que relata la història de la humanitat i la seva relació amb la natura, l'evolució, el pensament i allò que anomenem, entre cometes, progrés. Però començant pel començament, el llibre Humanitas, publicat per Columna, arrenca precisament amb una explosió. I llegim: Big Bang és el nom amb què la ciència va batejar el fenomen pel qual, de manera sobtada i incomprensible, aquell minúscul punt adimensional i atemporal va protagonitzar un esclat de magnitud inconcebible per a una ment humana i es va començar a expandir a tota velocitat en tres dimensions. De la magnitud del Big Bang i de les seves conseqüències en tenim bones mostres. Només cal tenir ben desperts els cinc sentits. I nosaltres, de fet, som aquí gràcies a aquesta explosió. Com bé diuen en Sergi i en Xavier, no hauríem de perdre mai de vista la impressionant revolució que, de la mà del procés evolutiu i les lleis universals, ha protagonitzat la simple pols estel·lar. Hauríem de començar per ser conscients que som pols estel·lar i que, malgrat tot el que tenim i el que fem, no deixem de ser un resultat evolutiu. Ara bé, en aquesta evolució sorgeixen elements sorprenents, com el nostre cervell. Escriuen en Xavier i en Sergi a Humanitas: probablement no existeix cap estructura material a l'univers més completa que aquesta massa gelatinosa d'aproximadament 1,5 kg de pes que anomenem cervell. El cervell humà és el principal culpable, entre cometes, de tot el que tira endavant i tot el que tira enrere, de tot el que absorbim i de tot el que expulsem perquè no ens interessa. I així i tot, encara no sabem gaire res d'aquest òrgan. En qualsevol cas, com a humans que som, diuen en Xavier i en Sergi, parlant dels humans en general, menys tenim la intel·ligència amb què s'ha desplegat el procés evolutiu. Menys tenim la intel·ligència amb què s'ha desplegat el procés evolutiu, alhora que proclamem que el seu resultat és més intel·ligent que el procés en si. Avui, a l'Ofici de Viure, la revolució conscient.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola a tothom, i moltes gràcies per convidar-me a participar en el programa d'avui parlant, ni que sigui breument, d'aquest fantàstic llibre. Em dic Marta Selves i sóc editora Columna, l'editorial que fa uns mesos va publicar Humanitas, un llibre escrit a quatre mans entre Sergi Torres i Xavier Ginesta. És curiós perquè una col·lega em va fer arribar un capítol del llibre perquè em valorés la publicació, però quan me'l va enviar em va quedar enterrat a la carpeta de pendents durant un bon temps, fins al dia que la meva companya em va demanar que li donés resposta perquè els autors, òbviament, volien saber si el publicaríem o no. Ups, vaig pensar, i vaig recuperar l'original amb la idea de descartar-lo ràpidament llegint-ne unes quantes pàgines. Però va ser començar la lectura i quedar meravellada amb l'estil fàcil, amè i divertit amb què tractaven temes profundíssims. Reconec que les primeres pàgines em van abduir. No sóc una dona de ciències. De fet, la història de la ciència m'interessa a mitges. Però la manera que tenen el Xavi i el Sergi de parlar-ne, simplificant teories i temes molt complexos i afegint-hi un toc d'humor, van captar el meu interès de seguida i d'una manera total i absoluta. Com veureu pel subtítol, De la pols estel·lar a la revolució conscient, el llibre fa una anàlisi de la història de la humanitat començant des de ben al principi, el Big Bang, fins al futur que ells teoritzen que ens espera i que estarà marcat per la revolució de la consciència. Sembla difícil i feixuc, amics, però no ho és pas, al contrari. El que sí que és atrevit i provocador, perquè no només ens explica la història de la humanitat, cosa que més o menys tots tenim opció de saber buscar, sinó que ho fa convidant-nos a qüestionar-nos les bases del que és la nostra manera d'entendre el món i l'evolució humana, i acompanyant-nos cap a un futur que augura en positiu per la nostra espècie. Crec que un dels grans secrets de la profunditat del llibre és que el Sergi i el Xavier són persones molt diferents, que provenen d'entorns que a priori no tenen res a veure. El Xavier és un enginyer que dirigeix una empresa tecnològica i el Sergi és l'espiritualitat feta persona. I entre els dos teixeixen una teoria del món que sorprèn però sobretot fa creure que un bon futur és possible. És interessantíssim com va sorgir la idea del llibre i la manera que l'han enfocat i com han aconseguit trenar un discurs ple d'optimisme sobre la nostra espècie i la possibilitat de deixar el camí de l'autodestrucció per seguir evolucionant. Sense cap mena de dubte, convido tothom a llegir el llibre i a aprofundir amb ells en la teoria de la revolució conscient, a reflexionar sobre d'on venim, qui som i quin és el nostre propòsit vital com a persones individuals i com a espècie.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, la revolució conscient, amb Xavier Ginesta. Benvingut, Xavier. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
I en Sergi Torres. Ben retrobat, Sergi. Avui, Sergi, no només tancant el programa, sinó també obrint-lo.
Un plaer.
Com cada diumenge ens acompanya en Sergi Torres a l'Ofici de Viure, però avui parlant de l'últim llibre que ha publicat amb coautoria amb en Xavier Ginesta, Humanitas, de la pols estel·lar a la revolució conscient, que ha publicat Columna. No sé si, Sergi, vols començar tu i després escoltem en Xavier parlant una miqueta del perquè d'aquest llibre, com sorgeix.
Sí, tu saps que sóc un gran autoinvestigador. Vol dir que, donat que em dono compte que estic vivint una vida humana, ostres, vull treure-li el màxim de partit, de suc, però a través d'investigar-la. Què és ser un ésser humà? Què vol dir estar viu? Què és aquesta societat en la que visc? Quins són els seus fonaments? Tenen sentit? Aleshores em trobo un dia amb en Xavier, al final d'una trobada que vam tenir, i em proposa algo molt similar. I veig que ve des d'un espai molt diferent al meu. I aleshores vaig pensar, ostres, això és una oportunitat per mi increïble, perquè tinc la possibilitat de fer el mateix que faig, aquesta autoinvestigació, a través d'una mirada molt diferent a la meva. Molt intel·lectual, brillant, intel·ligent, tècnica, científica. I aleshores vam començar, a través d'una proposta d'en Xavier, d'ostres, per què no conversem i comencem a mirar què es crea? Vaig dir que sí. I després de 3 anys, doncs, apareix aquest llibre.
Jo que sempre et pregunto, bé, com va, què estàs fent, què deixes... O sigui, que clar, fas moltes coses, però que sempre en quins projectes estàs. I em sembla que al principi de tot, en la gestació, no hi havia exactament el mateix llibre que ha acabat sent, oi?
Sí, perquè al principi no sabíem molt bé què volíem fer o com això acabaria sent, quina forma acabaria sent, ens vam trobar perquè som dos apassionats del descobriment. I aquesta era la forma original. Com això acabaria traduint-se, no sabíem. Ni tan sols sabíem si acabaria sent públic el que estem fent nosaltres. Nosaltres sabíem que volíem trobar-nos i gaudir de la nostra trobada. Això és el que sabíem.
En Xavier és com dèiem, és enginyer de formació. I, a més, tens un currículum relacionat precisament amb la ciència de la qual es parla molt en el llibre. Doctor en enginyeria elèctrica, president de Voxel, empresa amb seu a Barcelona, líder mundial en facturació i pagament electrònic al sector turístic. I entre les teves passions destaca l'afany per contribuir a la construcció d'un món més conscient. Estàs vinculat a la Fundació Capitalisme Conscient, de la qual vas ser director general. Bé, i en la teva trajectòria, però, hi ha també una connexió amb allò que ens transcendeix, no? Una miqueta. És a dir, i amb alguna cosa que de moment encara no ha pogut ser demostrada científicament.
Sí, de fet, el meu interès a parlar amb el Sergi venia com estaves comentant, no? D'un món totalment diferent del Sergi. Jo venia del món dels negocis, del món de la tecnologia, dels negocis i de la tecnologia. I la meva empresa, de fet, teníem una certa reputació de ser un lloc... De fet, havíem quedat com el millor lloc on treballar a Catalunya i un dels millors a Espanya. I això era gràcies a que havíem desenvolupat una cultura molt especial que feia que la gent s'hi sentís molt, molt bé, no? Vam descobrir que aquesta forma de ser era la clau del nostre èxit, i aquesta clau del nostre èxit estava vinculada al fet que no enteníem els negocis, i en particular el diner, com l'objectiu del negoci, el propòsit del negoci, sinó com la benzina que alimentava el nostre propòsit. Això és una distinció molt important. No creure que el primer és els diners, sinó que els diners són la benzina que alimenta el propòsit que tu vols desenvolupar, el teu rol a la societat, no? Nosaltres ens vam quedar fascinats per aquest descobriment, no? El que ens feia feliços era fer això, crear llocs de treball on la gent es desenvolupés, si fos feliç a la feina. I fruit d'això ens vam convertir en el que deies abans, en líders mundials en el nostre sector, vam tenir molt d'èxit i no acabàvem d'entendre com això era possible, perquè no sent gent de negocis, perquè veníem del món de l'enginyeria, estàvem fent tot el contrari del que diu el manual que s'ha de fer i ens anava bé, no? Fins que vam descobrir una organització que té un nom que és un oxímoron, que és això de capitalisme conscient, que és la que va donar-li nom a allò que nosaltres fèiem, no? Llavors, ens vam començar a posar molt el focus en dir, escolta, com si això és el que ens fa tenir èxit, anem a fer més d'això que ens va tan bé, no? Per tant, anem a intentar a injectar més consciència a la nostra manera d'entendre els negocis. I en el procés aquest de voler injectar més consciència és que vaig conèixer el Sergi, no? Ell ha parlat abans que ell es vol autodescobrir, no? Nosaltres volíem autodescobrir els negocis, el rol, què són els negocis, per què existeixen i com haurien de desplegar-se, no? I en aquest procés va ser com ens vam trobar i com jo vaig començar a parlar de negocis, ell va començar a parlar de consciència i vam començar a convergir les nostres mirades i en un moment donat el Sergi va dir, ostres, potser hauríem de començar a escriure sobre això que estem parlant, no? I d'aquí neix la intenció del llibre. I la intenció, de fet, original era parlar de consciència i negocis. Però això era una intenció, no vam escriure mai ni un índex, simplement volíem començar a escriure d'això, no? I, bueno, i el que va succeir després és que no vam acabar escrivint d'això.
Sí, com... sí, exacte. És que això és precisament el que m'havia comentat en Sergi. I al final ha sortit un llibre molt diferent, en què, per cert, sí que és veritat que en alguns moments, en força moments, sí que es parla, aprofitant el fil del que comentes, Xavier, de negocis i de diners. I sí. Aquí m'agradaria saber també la teva opinió personal abans de continuar parlant de consciència. Tenim una societat sana pel que fa a la relació amb els diners i les organitzacions actualment? Llegint el llibre queda clar que no.
Jo diria primer que tenim la relació que havíem de tenir. Jo parteixo de la base que tot el que va succeint en el procés evolutiu, que nosaltres tendim a jutjar si està bé o malament, però les coses senzillament passen, no? Segurament que als dinosaures no els va fer cap gràcia que caigués un meteorit i els exterminés, però si no hagués estat per això no haguessin emergit els mamífers i ara no estaríem aquí parlant, no? Llavors, hi ha moltes coses que des de la nostra mirada actual podem jutjar que no són ideals, no? I podríem dir que el capitalisme, doncs, no està molt lluny de ser un ideal. Però si tu mires des d'una altra mirada, pots arribar fàcilment a la conclusió que estem millor ara que a l'edat mitjana, no? Jo crec que no hi ha ningú dels que avui critiquen el capitalisme que afirmaria que el fiquessin en una càpsula, en una càpsula espaial i l'enviessin 400 anys enrere sense bitllet de tornada, no? O sigui que, partint d'aquesta base, ens podem donar compte que el capitalisme va ser un gran salt en l'evolució humana a l'hora de descobrir formes de col·laborar que generaven bé comú, sí? Ens va treure de l'edat mitjana, però alhora això no entra en contradicció, que també és cert que el capitalisme, a part de treure'ns de l'edat mitjana, ens va treure de la natura. Hem cosificat la natura, ens hem tornat materialistes, consumistes, i hem tret la natura de les nostres ciutats, l'hem aparcat allà, i ara que ens comencem a donar compte dels efectes col·laterals que té això, volem preservar-la, però com si fos una cosa aliena a nosaltres, no? No ens sentim part inalienable de la natura. Jo crec que aquest és el pas que està començant a donar-se. Estem començant a entrar en un nou model econòmic que no en som conscients, però està succeint cada vegada hi ha més organitzacions que creuen en això que explicava al principi, de que el propòsit és el veritable motor, o ha de ser el veritable motor dels negocis, que els diners venen com a efecte col·lateral. I no a l'inrevés. Fins ara el capitalisme ha tingut molt d'èxit a l'inrevés, posant al capdavant els diners, i l'efecte col·lateral era generàvem bé i valor per la societat, però també en destruïem molt, especialment en termes ecològics. Crec que ara estem fent aquesta transició cap a un nou model i és una transició imparable. De fet, potser després en parlem, però tenim un esdeveniment a Barcelona el juliol que està dedicat a veure això, no? A veure, es diu el Festival de la Consciència i estarà dedicat a veure com està emergint un nou ecosistema empresarial i d'organitzacions que entenen tot això que acabo d'explicar i que ho viuen i que ho porten a la pràctica.
A l'Ofici de Viure, avui estem parlant de la revolució conscient a partir del llibre Humanitas de Sergi Torres i Xavier Ginesta, que comença parlant de la consciència, precisament. Sergi Torres, i vosaltres genereu aquí, clar, sou un real per qualsevol periodista, perquè genereu aquí molts titulars, amb el llibre. Per exemple, pàgina 22. Encara que sembli increïble, a hores d'ara cap experiment científic no ha aconseguit demostrar que la consciència, entesa com la percepció subjectiva de la realitat, és una propietat emergent que emana exclusivament de l'activitat neuronal al cervell. La majoria dels científics creuen que això és així, entre altres raons perquè no disposen de cap hipòtesi alternativa que encaixi en el seu sistema de creences, però cap científic seriós s'atrevirà a afirmar que aquesta hipòtesi ha estat demostrada de manera irrefutable. De fet, una hipòtesi que emana de la hipòtesi tampoc demostrada que tot el que som és el resultat atzarós d'un miraculós procés evolutiu. Comenceu de diferents maneres, o sigui, ho aneu dient cada dos per tres, vaja, que és curiós que basem la nostra evolució en la paraula atzar, que hi hagi tantes coses al llarg de la història i de la nostra evolució com a espècie que l'atribuïm a l'atzar.
Sí, però bueno, això és una cosa que també en Xavi ha insistit molt en explicar-me, que quan la ciència arriba a un topall a l'hora dels resultats de les seves investigacions, però té l'evidència de que allò està succeint, aleshores utilitza el recurs de l'atzar. Clar, ciència i atzar no van de la mà, però moltes de les certeses científiques que avui utilitzem per generar investigació es basen en models que realment són purament teòrics. I un d'ells és aquest, que la consciència la genera el cervell. Clar, per mi, personalment, et parlo d'algú personal, que jo he estat investigant la meva consciència i que he vist que no s'origina en el cervell, donar-me en compte de que no està demostrat científicament em dona un espai per continuar investigant en la meva pròpia experiència. Però és que hi ha moltes altres àmbits en aquest sentit. Per exemple, el Big Bang. Tinc la certesa, Gaspar, de que el Big Bang no existeix.
A veure què dius ara.
Però ara observa, clar. És un repte... O sigui, el que estic dient és molt agosarat, jo ho sé, perquè per afirmar, o sigui, tinc la certesa, per començar una frase dient tinc la certesa, implica demostracions científiques, sí? Però hem d'entendre també que les proves científiques que tenim avui que diuen que això és cert o allò és cert, d'aquí 10 anys, quan surti una tecnologia que ens ho desmenteixi, haurem de desmuntar models, val? Per tant, si jo em baso en això, abans del Big Bang hauria d'haver l'oposat al que hi ha ara. Per tant, no hi ha temps lineal, no hi ha espai tridimensional, no hi ha matèria. El que hi ha és algo completament desconegut. Per tant, si no hi ha temps, en quin temps apareix el Big Bang? En cap. Si no hi ha espai, a quin lloc apareix el Big Bang? En cap. Per tant, què estic dient quan tinc la certesa? Estic obrint una possibilitat a un model. Això, per mi, és molt sa. L'ésser humà ha de començar a mirar la seva realitat des d'un espai d'apertura de possibilitats i confiar en la seva autoindagació, que després la ciència té la possibilitat de confirmar-ho o d'apuntar i explicar-nos-ho des d'una altra profunditat certa, no? Però si podem veure que no és realment cert tot el que sabem, ens obrirem a veure que hi ha un camp d'investigació personal.
Sí, no, aquí anava a dir, Xavier, en tot, esclar, tu precisament tens formació científica i es nota, perquè en el llibre hi ha un respecte total, evidentment, cap a la ciència i cap als avenços científics i un reconeixement en majúscules. Però dius, veniu a dir, a la línia del que ens comentava ara en Sergi, que no és suficient per explicar tota la realitat.
Correcte. Jo crec que el progrés científic ha estat meravellós. Ens ha tret de les tenebres, ens ha tret de totes les... abans que aparegués la ciència, recordem-ho, pensàvem, creiem cegament, que la Terra estava al centre de l'univers i que el Sol girava al seu voltant. Recordem-ho, no? Bé, la ciència, per demostrar que això no era cert, molts van anar a la foguera. I, lògicament, va haver un petit cisma entre ciència i religió. Fins aleshores, la religió era la ciència, no? En el moment en què apareix una nova ciència que ensorra els pilars de la religió i que aquesta religió, que a més de pretendre ser la font de la veritat, és la font del poder, i el que fa és atacar salvatjament els científics que els estaven ensorrant en la misèria. La confrontació que es produeix entre ciència i religió és molt forta i encara n'estem patint les conseqüències. La ciència va avançar molt durant uns segles i, de fet, continua avançant molt, però què ha succeït? Que partir, que el fet de l'inici de l'avenç científic es formuli en aquests termes d'una confrontació amb l'espiritualitat fa que la ciència renegui automàticament de tot el que fa, té la més mínima flaire espiritual, no? I renegar d'això els porta als científics a dir, molt bé, el que diu la religió és fals, no existeix un Déu creador, perfecte, hem demostrat que com a mínim el que diu, tal com ho explica la religió, no és possible, però hem de donar una explicació. Hem de donar una explicació. I clar, quan comencen a passar els segles i l'explicació no arriba, te n'adones que al final la ciència acaba recorrent a lo que mai recorre. És a dir, la ciència sempre intenta explicar que res passa per atzar. Però justament en el fet més transcendental de la nostra existència, que és la pròpia existència, el fet de ser conscients de la mateixa, la ciència diu que tot això passa per atzar, no? Llavors, ens trobem en que la ciència ha creat tot el seu castell de coneixement recolzant-se en aquest pal de paller. I és evident que hi ha moltes coses que ha demostrat la ciència que són certes, doncs la física quàntica, la teoria de la realitat, tot això té un suport molt, molt, molt ferm. Però al darrere de tot això continua estant el pal de paller de l'atzar, no? I això fa que els científics tremolin només de pensar que aquest pal de paller pot caure, perquè ells pensen que es pot caure tot l'edifici que han construït, i de fet en gran mesura es cauria, no? Perquè tot el procés evolutiu, que tothom creu que ha estat producte de l'atzar, que la consciència ha emergit com a producte dels processos neuronals al cervell i que, per tant, tot això és atzar, tot això se'n va en orris. I llavors aquí és on entra l'ego científic, no? Que és el principal obstacle al progrés científic en aquests moments, no? El fet de no voler-se obrir a contemplar que teories que es van formular en el seu moment com a hipòtesis de treball s'han acabat convertint en dogmes que ningú té nassos de desterrar perquè els que ho intenten se'ls tira tot l'estatus quo al damunt salvatjament. I, de fet, cada vegada hi ha més científics que estan sortint de l'armari i que estan dient en veu alta les coses no són així i que estan sent salvatjament atacats, però jo crec que estem a poques dècades de que els termes s'inverteixin, no? Que de la mateixa manera que fa uns segles era absurd, i ara ho veiem molt clar, no? Dir que la Terra era el centre de l'univers, d'aquí no massa, serà igual d'absurd pensar que el cervell és el centre de l'univers, que és el que creu l'estatus quo científic actual, no?
O que la intel·ligència nostra és l'única intel·ligència, no? Vosaltres dediqueu moltes pàgines a explicar diferents tipus d'intel·ligència.
Clar, el tema és evident que la nostra intel·ligència no és l'única intel·ligència. Crec que la intel·ligència amb què es desplega l'univers és formidable. I la qüestió no és si és una forma d'intel·ligència o no, és si la nostra intel·ligència és capaç d'entendre-la, no? Aquest és el repte.
Clar, aquesta altra intel·ligència, una intel·ligència de la qual també n'ha parlat molt en Sergi a la seva secció, una intel·ligència més gran.
Sí, jo quan miro de nit al cel i veig els estels, els planetes, veig que hi ha una intel·ligència governant tot aquest món que jo veig. Per tant, aquesta intel·ligència jo hi he de formar part. I aleshores, donar-me en compte de que la meva intel·ligència és producte d'aquesta alta intel·ligència, ostres, a mi em porta a utilitzar la meva intel·ligència per descobrir l'origen d'aquesta intel·ligència. I penso, això és algo personal, que és l'ús més brillant que es pot fer de la intel·ligència humana avui dia, és descobrir el seu origen dins d'aquest univers en el que formem part.
Jo encara, clar, et sento ara i encara em ressona el titular que has generat del Big Bang, que per mi ha sigut també com una explosió comparable al Big Bang. Vols afegir alguna cosa o matisar una miqueta més sobre
sí.
aquesta... Tu n'has dit que era certesa, que tu tens, personal.
Sí. Sí, clar, quan jo dic tinc certesa, per mi una certesa és un fet variable. Perquè quan jo tinc una certesa, si no la porto al camp del meu ego, és una certesa que qualsevol experiència la pot transformar en qualsevol moment. Per tant, quan jo dic tinc una certesa, per mi és molt sa. Per què? Sobretot quan és diferent a la certesa que a mi m'han ensenyat. Perquè em permet tenir la ment oberta. Per tant, la meva certesa que no hi ha Big Bang ha d'incloure la possibilitat de que sí que ja existís. I això a mi em genera un espai d'investigació, d'acceptació del que un altre proposa. Però és sa, per mi, qüestionar tot el que jo penso que sé. És molt sa. Per tant, quan jo rebo informació científica, jo la rebo molt bé perquè m'ensenya coses, però també mantinc obert a la contrapossibilitat, no? A que no sigui així. És sa, és un exercici que jo em dono, em regalo a mi mateix perquè és sa, i ho faig en qualsevol àmbit, des de les relacions, la família, qualsevol àmbit. Tot el que jo sé és només una opció.
I t'imagines, Xavier, treballar amb en Sergi, o sigui, que tinguessis en Sergi a la teva empresa i diguessis, hem de fer, a veure, ara aquí no hem de dissenyar no sé quin producte, i que estiguessis amb informàtics, amb enginyers, i en Sergi et qüestionés, t'ho qüestionés tot de dalt a baix, creus que seria possible treballar amb ell?
Ostres, tu.
Seria un luxe, per una part.
Crec que seria a mi meravellaria. Em meravellaria. Crec que el meu repte seria convèncer la resta de l'equip directiu que li féssim cas. seria lo complicat, no? Però sí, de fet, és que en el procés d'aquest procés que hem estat fent del llibre, del festival de què parlava abans, hem entrat en contacte amb organitzacions que fan exactament això que tu dius, que calibren el nivell de consciència d'un projecte, que són capaços de mesurar-te'l, no? D'una escala de 0 a 1000, i et diuen, mira, això està aquí, no? I et convé fer això o no et convé fer això altre. I ho fan mitjançant tècniques que dius, ostres, són molt transgressores, no? Però alhora, quan les proves, te n'adones que funcionen i dius, com pot ser això? I no podem explicar racionalment que això funcioni, i per tant és impossible d'explicar-ho racionalment. Però et dona una llibertat i una pau mental pensar que allò és el correcte i estàs segur que allò que estàs fent o allò que t'estan aconsellant és el correcte, que és fantàstic. L'altra cosa és que quan tu dius que el Sergi et recomanés fer una cosa perquè és el millor que es pot fer, aquest concepte de el millor que es pot fer és el difícil, no? Perquè el millor des de quin punt de vista, no? El millor que pots fer és desaparèixer de l'ecosistema empresarial perquè el que estàs fent està fent mal al planeta, no? Aleshores, aquí és on està la dificultat, no? Que el millor que li pot passar al procés evolutiu no necessàriament és el millor que el nostre ego pensa que ens ha de passar a nosaltres, no? I aquí és on segurament podríem entrar moltes vegades en conflicte quan tinguéssim en un comitè de direcció les recomanacions d'un savi que ens diu heu d'anar cap aquí versus per allà. A lo millor el comitè de direcció pensa que el millor és apostar per una decisió curt terminista, que a curt termini donarà bon resultat i no ens preocupa el llarg termini, i en canvi té molt més sentit evolutiu, si tu vols, anar per un altre camí més llarg, que no donarà tants beneficis a curt termini, econòmicament parlant, però en canvi a llarg termini serà molt més sostenible, no? Això passa molt a les empreses a la borsa. A la borsa es guia per criteris absolutament inconscients. La inconsciència que hi ha en el món dels negocis avui dia és brutal. Els negocis, tot l'ecosistema empresarial està governat per l'ego. Hem construït una economia que és intrínsecament egoica, no? Però la sort és que, com deia abans, això està canviant i, de fet, estem evolucionant cap a un nou model d'economia on l'ego cada vegada té menys pes. She said, hello, mister,
please meet you. Pàgina 296. L'ego és el capoll psicològic que separa el veritable jo interior de l'il·lusori tu exterior. Sortir del capoll vol dir descobrir que no hi ha cap diferència, que no n'hi ha hagut mai, que al nivell més profund de la nostra essència tu i jo sempre hem estat el mateix. Una realitat que no es pot percebre des de dins del capoll, però que descobrirem quan culmini la metamorfosi i en sortim. És aleshores que entendrem per què l'ego va ser necessari, del que la nostra crisàlida avui en diu distòpia, demà un nou superorganisme en dirà progrés.
Sí, l'ego és un aconteixement fascinant quan et dones compte de la seva naturalesa real. El problema que tenim és que estem tan identificats amb l'ego que l'ego mateix ens cega. Quan jo miro el meu ego, em dono compte que està format per la imatge personal que jo tinc de mi mateix. Ja està, aquí comença i s'acaba l'ego. No hi ha més. De nou, la dificultat a l'hora d'utilitzar l'ego és si jo prenc una decisió i és la següent. Jo sóc l'ego. En el moment en el que m'identifico amb ell, ja no veig que jo he sigut el creador d'aquest ego. Aleshores passo a estar i ser esclau del seu sistema de pensament, i passo a ser esclau de la seva proposta emocional, i passo a ser esclau de com veu el món, que és un món basat en la necessitat, és un món basat en el sense sentit, perquè l'ego no és causa de res. L'ego és l'efecte de com jo m'interpreto a mi mateix. I llavors, ostres, on està la causa real? Qui sóc realment quan deixo de costat l'ego? Aquest és un exercici que jo penso que ens hauríem de començar a preguntar tots plegats, perquè la mecànica de prendre decisions, la mecànica de sentir, la mecànica de veure el món de l'ego està desequilibrant un sistema que està dissenyat per estar equilibrat, la natura, el planeta en el que vivim. Aleshores, no crec que estiguem tant en un moment on haguem d'atendre el canvi climàtic de la manera que l'estem mirant, sinó que hem de mirar els causants de la transformació d'aquest planeta, que és l'ego i la nostra manera d'entendre'l. Per tant, l'ego passaria a ser una oportunitat i passaria a ser una eina de transformació quan el mires sabent que només és la manera en la que tu penses que ets.
Així s'explicaria aquesta frase del que la nostra crisàlida avui en diu distòpia, demà un nou superorganisme en dirà progrés?
Exacte.
Sí, sí. Per entendre aquesta frase potser cal posar-la en context, no? Pensem que el procés evolutiu, des d'aquest suposat Big Bang, que no sabem si va existir o no, però que està datat en fa 13.800 milions d'anys, fins ara el procés ha anat fent, ha anat evolucionant, han anat passant moltes coses que han conduït, no, a que nosaltres estem aquí ara, residus d'aquella gran explosió, la pols, aquella pols estel·lar s'ha anat agrupant de formes meravelloses i ara està parlant per la ràdio, no? Preguntant-se d'on hem sortit, no? Aquest salt quàntic que s'ha produït des del no-res fins ara i que desemboca en l'emergència d'aquesta cosa tan fenomenal i tan inaudita, perquè no s'havia produït mai a la natura, que en diem ego i que només tenim els éssers humans, és un fenomen molt recent, el procés evolutiu. L'ésser humà és, de fet, un fenomen molt recent, el procés evolutiu. Els primers sapiens van posar els peus a la Terra fa 300.000 anys. Això, en termes evolutius, és pocs microsegons, segurament, no? Llavors, partint de la base que fa res que hem tret el nas, no? Partint de la base que encara fa menys que ha aparegut l'ego, perquè l'ego no apareix en el minut zero. Els sapiens apareixen fa 300.000 anys, l'ego es comença a desenvolupar, es creu, fa uns 70.000 anys, que és quan comencem a desenvolupar la parla i és quan comencem a pensar, a tenir aquests pensaments profunds, comencem a ser conscients dels nostres pensaments i aquesta convergència de pensaments potents i consciència que no es produeix en cap altra espècie és el que origina l'ego, no? El que et fa sentir aquesta poderosíssima sensació de la qual ningú se n'escapa. És inevitable que ens sentim que tenim un jo, que hi ha una cosa, un jo interior que és el qui ho controla, qui pren decisions, qui és el propietari de la ment. En realitat és una il·lusió que crea la pròpia ment sobre si mateixa, no? Això acaba de succeir fa res en el temps, fa res. Estem aprenent a ser éssers humans i part d'això és aprendre a utilitzar la nostra ment. Ens hem trobat amb l'ego, que ens ha caigut al damunt i encara no entenem ni què és això, i ho estem començant a descobrir. Estem començant a entendre el que passa. Ens sembla que tot va molt lent, 70.000 anys és moltíssim temps, però si tu t'ho mires en termes evolutius, estan anant a tota castanya. El que hem fet els éssers humans ha anat rapidíssim. És absolutament increïble la velocitat a la que està passant tot, no? I si poguéssim projectar-nos en el temps uns quants mil·lennis, segurament veuríem com aquest ego s'ha anat esvaint i això és producte que haurem après a fer servir la nostra ment correctament. I en això enllaça amb la frase aquesta, no? L'ego haurà estat un producte del procés evolutiu que ens haurà catapultat el progrés tecnològic, l'ambició que propaga l'ego, tot el que propaga l'ego, haurà tingut uns efectes molt importants en això que anomenem progrés. També ha tingut efectes molt importants en això que anomenem involució. Però en el moment en què l'ego, i aquest moment està arribant, comenci a esvair-se i comencem a aprendre a viure sense ell, serem capaços de, i aquesta és una de les nostres esperances, no? Com a espècie, que siguem capaços de deixar d'acabar amb l'ego abans que l'ego acabi amb nosaltres, perquè efectivament, si projectem amb una línia recta a la direcció en la qual anem, doncs possiblement anem cap a l'autodestrucció, però creure que anem cap a l'autodestrucció és fruit del nostre pensament lineal, que sempre fem línies rectes, no? Anem en aquesta direcció i inevitablement anem a per allà. Però això és una absurditat, no? La raó per la que segurament no anirem en allà és precisament perquè hi ha molta gent que està dient que anirem que anem cap a l'autodestrucció. El fet de que siguem capaços de preveure cap on anem és el que ens permet canviar el present i canviar de rumb. I jo crec que això és el que estem fent. I com dius a la frase que has llegit, doncs sí, segurament que des del futur mirarem enrere, veurem l'ego com una eina evolutiva, com tantes n'hi ha hagut en el procés evolutiu, i que un cop acabat la seva missió, doncs l'haurem deixat enrere, no?
La revolució conscient, llegim, pàgina 544, és el que s'esdevindrà quan la humanitat descobreixi que la manifestació de la consciència a través de la matèria no ha estat el canvi de paradigma més important de la història de l'univers. És el paradigma que ha impulsat tots els canvis de paradigma. Però bé, això ho deixarem perquè ho llegeixin els oients i les oients que s'endinsin en aquest Humanitas, que és el llibre del qual estem parlant avui. Hi ha aspectes que tenen molt a veure amb el que ens comentava en Xavier, Sergi, i els quals tu has al·ludit també al llarg dels anys aquí a l'Ofici de Viure, sobre parlant de la vida en majúscules, no?, i de la intel·ligència col·laborativa de la vida. Emfasitzeu l'aspecte de la col·laboració entre éssers humans i entre altres espècies, sobretot entre altres espècies, que a l'ego li passa absolutament desapercebut, no?
Sí, curiosament, ahir era que en Xavi posava un exemple molt clar. Diu, no hi ha cap ésser humà que sàpiga tot de tot. És a dir, quan tu crees un telèfon mòbil, ningú dels que participen en la creació del telèfon mòbil coneix tot sobre el telèfon mòbil, ni tots els processos, sinó que cadascú aporta el seu coneixement, aporta el seu talent en aquella construcció. Dit això, vol dir que no hi ha res que puguem fer individualment que realment tingui un valor que serveixi a tota la humanitat. Si trobem clau el sentit de la col·laboració genuïna, descobrirem que com a humanitat podem fer coses que ara mateix no podem imaginar. Per això moltes vegades, Gaspar, he posat damunt la taula el sentit de la identitat, l'identitat nacional, per exemple, o la identitat cultural. Tot això que ens separa, que ens secciona i que no ens permet col·laborar lliurement, no és útil. No estic dient que sigui dolent, eh? Simplement que no ho estem utilitzant d'una forma constructiva. Aleshores, si podem mira, que tothom té identitat, cultura, etc., per fantàstic, però podem posar-ho al seu lloc, que és una eina, ens donarem compte de que realment som feliços quan col·laborem. Llavors, m'imagino, 8.000 milions, gairebé 8.000 milions d'éssers humans, tots col·laborant amb un únic propòsit, que sigui el desenvolupament de l'ésser humà. Ostres! El potencial que tenim com a espècie és immens. Clar, quan jo veig això, jo no m'espero a que la resta d'éssers humans es posin a col·laborar. Decideixo fer-ho, ja, immediatament, i veure quin és el meu abast a l'hora de poder col·laborar amb la resta que tinc al voltant i el sentit d'aquesta col·laboració.
Fins a quin punt t'inspires amb els insectes, eh? amb els animals i amb els insectes i amb les plantes? Ho dic perquè també en parleu al llibre, no? Ara, per exemple, Xavier, tu podries aquí gairebé fer una tesi doctoral sobre formigues.
Pues, gairebé.
Sembla mentida, però sí.
Sí, és formidable, no? A nosaltres,
les plantes, eh?
Els éssers humans ens hem acostumat a creure que els diners i la competència són el motor de l'economia i de tot, i que per això el nostre sistema socioeconòmic ha de créixer indefinidament, cosa que no passa en cap altre sistema natural, no? En realitat, tot i que no ho percebem així, la natura és intrínsecament col·laborativa. Des del nivell molecular, com es produeixen les associacions moleculars per arribar a produir la primera molècula d'ADN, com sobre una molècula d'ADN es forma una cèl·lula, que de fet encara no ho entenem com és possible, ni no entenem ni com es va formar la molècula d'ADN, no? Atzar, diuen els científics, però bueno. Com les primeres cèl·lules individuals es van associar entre elles per crear teixits, com això van evolucionant fins a crear organismes superiors, com hem arribat on hem arribat, és a través de la col·laboració. Quan tu observes com funciona l'organisme humà, o de qualsevol mamífer, o de qualsevol ésser viu, d'una planta, etc., l'únic que hi veus allà és una intel·ligència increïble, uns nivells d'intel·ligència incomprensibles per la nostra ment racional, i una col·laboració cega, incondicional, per fer possible, per mantenir aquells organismes en vida, no? Així és com funciona. I això és el que estem justament aprenent a fer nosaltres. El concepte de superorganisme, que abans crec que s'ha esmentat, és aquest, no? Els organismes estan integrats per cèl·lules que col·laboren cegament. En el moment en què tens organismes més complexes, com les formigues, va haver una persona que va definir allò com un superorganisme, perquè cada formiga és com una cèl·lula de l'organisme. Cap d'elles sap què està fent, sap el propòsit superior pel qual estan col·laborant de la manera que ho fan. Ninguna seria capaç de dirigir a la resta i hem de fer això per tal o qual raó, sinó que simplement totes actuen. Hi ha unes que s'encarreguen de recol·lectar el menjar, d'altres s'encarreguen de cuidar les larves de la reina, d'altres cuiden a la pròpia reina. En fi, tothom té la seva missió i ningú ensenya res a ningú, simplement tot succeeix i ningú qüestiona res, no? Amb l'ésser humà això no és així, no és així. De fet, amb la resta de mamífers també costa molt, que de fet l'alineació entre els éssers vius, aprendre a col·laborar no és tan senzill. Les primeres cèl·lules van trigar milers de milions d'anys per associar-se, eh? Vull dir que no és que hagi sigut fàcil arribar aquí. Però els éssers humans, de fet, ho hem aconseguit bastant més ràpidament. Clar, en termes a escala humana ens sembla que anem molt lents, però en termes evolutius l'ésser humà ha aconseguit crear associacions potents molt ràpidament. El capitalisme ha estat una invenció formidable, de col·laborar a través d'una eina que es diu mercat i una altra que es diu diner, no? Té els seus defectes i el que hem d'aprendre és a utilitzar-la millor i segurament hem d'aprendre a transcendir-lo i ho aprendrem, no? Però estem en el camí d'aprendre a comportar-nos com es comporten les nostres cèl·lules, com es comporten les formigues, com es comporten les abelles, com es comporta tota la natura, les plantes, vull dir, un bosc és un organisme en si, integrat, des del nostre punt de vista, són múltiples plantes. En realitat, un bosc es pot considerar un organisme en la seva totalitat, no?
En parleu de tot plegat, Humanitas, de la pols estel·lar a la revolució conscient, Xavier Ginesta i Sergi Torres, que és el llibre que hem volgut presentar avui a l'Ofici de Viure, i se'n parlarà també, ho esmentàveu abans, al Festival de la Consciència a finals d'aquest mes a Barcelona. Per les persones que hi estiguin interessades, podem fer 5 cèntims d'aquest festival en què ens hi trobarem tots i totes, Sergi?
Sí, 29-30 de juliol a la zona del Fòrum, i jo estic fascinat de participar-hi, col·laboro com a organitzador i col·laboro també participant-hi, i ostres, un espai i un temps en el que un munt de gent s'hi presenta desinteressadament amb una col·laboració genuïna, amb l'intenció de fer un impuls en el progrés humà basat en la consciència. Vol dir que sí, hi haurà ciència, educació, economia, espiritualitat, molts àmbits, però anirem a compartir aquests descobriments amb la mirada de l'essència i el sentit profund de tot això que estem fent com a éssers humans. Això per mi és fascinant, i que tingui lloc, i això és una cosa personal, que tingui lloc a Barcelona és per mi molt bonic.
Xavier? Sí, de fet, per mi penso el mateix que ha dit el Sergi. És molt curiós que el llibre i aquest projecte, el festival, van néixer de la mà, van néixer al mateix temps, amb una mateixa intenció, però amb dues direccions diferents. És molt maco veure com han acabat convergint pràcticament en el temps, no? I en línia amb el que deia el Sergi també, a mi també m'apassiona que això tingui lloc a Barcelona, i de fet el que estem parlant amb molta gent és que és una gran oportunitat per convertir Barcelona en una mena de capital mundial de la consciència, en una mena de Davos de la consciència, no? En comptes d'un Davos egoic de parlar de com hem de continuar creixent sense parar fins l'infinit, anem a parlar d'un Barcelona, no un Davos, un Barcelona, de com podem continuar evolucionant perfectament alineats amb el procés evolutiu, no?
I amb una mirada, també com ens comentava en Sergi, i com teniu en el llibre, com tu tens també, Xavier, pluridisciplinar.
Correcte, això és molt important, això és molt important. Inicialment vam pensar molt en el món dels negocis, amb la idea aquesta del Davos de la consciència, però ara a l'esdeveniment és totalment transversal. Hi haurà més de 30 speakers nacionals i internacionals, en molts àmbits. Els negocis hi seran representats, però també serà l'ensenyament, també hi haurà les humanitats, també hi haurà, es parlarà de sostenibilitat, d'ecologia, de ciència, de tecnologia, de totes les dimensions de l'evolució humana, en definitiva.
Molt d'èxit en aquest festival, també en el llibre que esteu promocionant ara voltant pel país, que ha sortit en primer lloc en català. Això és novetat, oi, Sergi?
Sí, per mi sí. I la veritat és que estic molt, molt content. Quan en Xavi va decidir fer un català, vaig dir, ostres, sí, Som-hi, molt content.
Sí, encara no es pot llegir en castellà, encara.
Eh? Encara no.
Que tu deus tenir milers de seguidors expectants. Que
clar, quan en quan en castellano, en quan en castellano, doncs no ho sabem. De moment el tenim en català i l'estem gaudint en català.
Moltes gràcies, Sergi Torres, Xavier Ginesta. Fins una altra.
Gràcies, un altre, un plaer.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins una altra. A la realització tècnica de l'Ofici de Viure, Josep Maria Campillo, Blanca Busquets al guió, Núria Ventura a la producció. Fins ben aviat, una abraçada.
to heaven.